Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Me parece bien. Ya que nos meten las cámaras en el vestuario y tal, pues también el cómo se habla con el VAR, ya en algunos países se hace, ¿no? Un poco la... Entonces, bueno, no me parece mal. Estaría bien.
Michel, mister, cambio de tema. Vicente Casal, Radio Estadio Onda Cero, y 100 partidos. ¿Alguna celebración especial en el vestuario de los jugadores?
Sí, nos hemos hecho una foto. No soy muy de fotos, pero... Y luego he visto con la chica de Dazun, pues bueno, una foto de hace 2 años que estábamos en descenso en segunda división. Esa foto me gusta porque echas la vista atrás y ves el trabajo que hemos hecho y la confianza que ha tenido el club en mi trabajo y en el trabajo del cuerpo técnico y es espectacular. Me alegro de haber visto esa foto porque ahora celebramos 100 partidos en una posición privilegiada, pero hace 2 años las cosas no iban tan bien y el club confió en mí y eso para mí es algo muy muy importante.
Hola Michel, Moisés García, Radio Nacional. Me gustaría que valoraras, al hilo de la primera respuesta que dabas de las remontadas, sobre todo el estado anímico que tiene este equipo, ¿no? De no hundirse con un 0-2. El equipo jugaba bien, pero había encajado 2 goles, se ha rehecho, ha remontado antes del descanso. ¿Cómo valoras este hecho?
Sí, ya... bueno, es que... Bueno, a veces sí que, gracias aquí a veces escucháis las charlas técnicas antes de los partidos. Y... Hoy les he dicho que mi preocupación con el equipo no es la fase ofensiva. Es que tenemos mucho fútbol. Tenemos mucha capacidad de hacer daño a cualquier rival. Y el día del Madrid tuvimos ocasiones también. Y no metimos ninguna, pero ha sido el único partido con la portería cero que nos hemos quedado sin marcar. Pero en la fase ofensiva tenemos muchos recursos. Entonces ellos tienen que estar con una mentalidad y una concentración en la presión tras pérdida, en la fase defensiva, que si somos capaces de mantener lo que hemos hecho en la segunda parte, esa agresividad a la pérdida de la pelota, creo que seremos un equipo muy difícil de ganar. Pero claro, muchas veces esa verticalidad, o no quiero decir que a veces pequemos de pases de más, pero sí esa verticalidad y esa... sensación de que dominas con el balón a veces genera que no seas todo lo contundente que tienes que ser en la parte defensiva. Digo, la parte defensiva hablo de cuando no tenemos el balón, no en la zona donde la tenemos. Y eso hoy nos ha generado 2 goles en contra que en otras circunstancias a lo mejor te dan para perder un partido. Pero hoy el equipo tiene mucha confianza y está en un momento de forma espectacular. No he visto los datos, pero creo que el equipo a nivel físico se notaba que tenía energía, que tenía velocidad. Y eso para mí, bueno, desde fuera es que disfruto mucho viendo la fase ofensiva del equipo.
Hola, Michel. Felicitats per la victòria i pels 100 partits. Parlaves de la situació privilegiada a la classificació, però heu sigut co-líders amb el Barça, líders en solitari, co-líders ara amb el Madrid... no sé si això està a la jornada 10, que si potser no hem de tenir més en compte el Girona per estar a dalt de la classificació, que si a vegades se'l desestima, potser.
No, es el objetivo está muy claro, que es llegar cuanto antes a consolidar al club en primera división, que sería ya un éxito tremendo. Ojalá podamos mirar más arriba lo más rápido posible, pero hay que ir partido a partido, no me canso de decirlo. Tengo la sensación de que el equipo está muy bien, que puede competir con cualquier rival, pero que nos cuesta mucho ganar puntos y mi idea es que el equipo entienda que el día a día es lo que nos va a hacer mantener el nivel de exigencia y de juego que estamos teniendo ahora mismo.
Michel, Arnau Adrià del Diari Esportiu, enhorabona també per la victòria als 100 partits. Vull parlar de Daily Blind, el partit que ha fet els 2 primers gols també interacciona amb una assistència. Creus que és una bona visió el que té Blind a la zona 3/4, que és on apareix més? Merci.
No, creo que nuestros 3 centrales en continuidad en el juego y en salida de balón, con pase adelante, no tienen que envidiarle a ningún defensa del mundo. Esa es la sensación que tengo. Por eso Juanpe está jugando menos, por eso Bernardo está jugando menos, porque a día de hoy con nuestra idea de juego, pues en la salida de balón tenemos tres jugadores increíbles. Arnau le está jugando menos, también es un jugador que te puede hacer eso. Hoy ha dado una asistencia a gol también, me alegro muchísimo por Arnau, porque está sufriendo y necesitamos la mejor versión de él. Bueno, Blin, un jugador top, pero necesitamos la fase defensiva de todos y hoy con 0-2 creo que podíamos haber sido más contundentes en los dos goles.
¿Estem? Sí? Doncs gràcies a tots.
Fins aquí la roda de premsa de Michel, que al final és ell qui es disculpa amb l'àrbitre, quan, escoltant David López, és l'àrbitre qui insulta els jugadors. En tot cas, la versió de l'àrbitre, explicant Michel, que Ortiz Arias ha volgut parlar amb ell directament, no sé si al vestidor o a la gespa al final del partit, però que en tot cas diu que ell no ho ha fet. A l'àrbitre, evidentment, també li han arribat aquestes declaracions de David López a la mitja part, i a partir d'aquí, segons Michel, ell també s'ha disculpat i ho ha fet públicament a la roda de premsa perquè això serveixi, si és que cal, d'atenuant en una hipotètica sanció que es pogués preveure, que Michel no descarta, però espera que no sigui tal, per David López després del partit d'avui i d'aquestes declaracions al descans, a les quals deia que l'àrbitre els insultava i que així és molt difícil jugar. Si això és així, que al final hagi de ser per por una sanció qui pateix l'insult, qui es disculpi, no deixa de ser grotesc. Si això és així, que és l'àrbitre qui s'adreça d'aquesta manera als futbolistes sobre el terreny de joc. I jo, David López, me'l crec, perquè des que el conec crec que és una persona que es mereix tota la credibilitat i que no ho diu, i més guanyant un partit al descans per 3-2 perquè li vingui de gust, sinó perquè ho sent així, i que si ell ho ha dit és perquè ha passat en l'instant en què, per cert, els àrbitres passen davant meu i abandonen l'estadi de Montilivi.
Sí, sí, un no s'inventa.
Adiós, Miqui.
Vaja, sense cap, no té cap sentit que s'inventi que l'àrbitre va insultar els jugadors al terreny de joc. Veurem què diuen els comitès, si és que diuen alguna cosa, tant de bo que no, deia Michel que són sensacions, vaja, més que sensacions, és una denúncia el que fa David López a peu de camp al descans d'aquest partit que acaba guanyant el Girona 5-2 contra l'Almeria i que el situa al capdavant de la Lliga empatat a punts amb el Real Madrid. Deixem pendents de la zona mixta. Miquel, fins ara.
Fins ara.
Sortejarem el pernil bataller l'únic.
Home.
Ja tenim en joc en aquest partit del Girona. En tindrem un altre en el partit del Barça, d'aquí a res.
Sí.
Álvaro, que te'n tornes cap a la granja. Abans, dona'ns aquest pernil, que aquest ens el quedem aquí per sortejar. Vinga, Molló, pren l'Enter. Sistema informàtic, sortejos de Daniel Puntí Prats. El guanyador en aquest cas és Albert Taverner, @Albert Taver a Twitter, a X, que s'emporta aquest pernil bataller l'únic. Álvaro, gràcies per haver vingut.
Adéu, crac.
Adéu-siau. Qui vindrà ara a les 8, Álvaro?
No, ja ho sap, eh?
Ara no l'he entès. Ara no l'he entès. No? Una pausa i ara tornem.
El Girona Juga RAC 1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. Superesports amb Xavi Puig.
El 24 d'octubre celebrem el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a Puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a Puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe a Puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí! Vine ja als Covesa Eco Days.
Les millors ofertes Ford amb etiqueta Eco.
Ford Puma per 299 euros al mes.
Ford Focus per 315 euros al mes.
Finançant el 6,9% sense entrada ni quota final.
6,9 sense entrada ni quota final.
Més ofertes a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
reconeixes la seva potència només engegar-lo. I fins i tot pots dibuixar la seva llum de darrera infinita de memòria. Però el que no saps és que ara mateix podries estar escoltant això des del teu Cupra. Ara amb entrega immediata. Tria entre els seus motors de combustible, híbrids, híbrids endollables i 100% elèctrics i estrena'l ja. Algunes coses es desitgen, d'altres passen. Cupra Ondinauto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank. La gama Master amb l'expertís de gestores internacionals i la gama Smart amb gestió automatitzada. I a més, la gama Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
Vine ja als Covesa Eco Days.
Les millors ofertes Ford amb etiqueta Eco.
Ford Puma per 299 euros al mes.
Ford Focus per 315 euros al mes.
Finançant el 6,9% sense entrada ni quota final.
6,9 sense entrada ni quota final.
Més ofertes a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
A Carglass som líders en recalibratge de vidres amb tecnologies ADAS. Per això, quan substituïm un parabrisa, recalibrem la càmera frontal perquè els sistemes d'ajuda a la conducció funcionin correctament. Demana cita ara a carglass.es.
Carglass canvia, Carglass repara.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu nou SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, Gavà, Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
A Autovivo Group trobaràs el teu vehicle nou o seminou per a tu o per a la teva empresa amb tots els serveis que necessites. Disposem de 6 concessionaris i tallers oficials. Un concessionari de vehicle seminou amb més de 500 vehicles. Servei de lloguer de vehicles, assegurances i mecànica ràpida. Autovivo Group. T'esperem a Sant Boi de Llobregat, a 10 minuts de Barcelona.
Superesports amb Xavi Puig.
Passen 12 minuts de les 7, Superesports a RAC1, a partir de les 8 amb tota la prèvia del partit del Barça contra l'Atlètic de Bilbao a Montjuïc amb el Pou i companyia. Després d'aquest Girona 5, Almeria 2, ha comparegut Miquel a la zona mixta mentre escoltàvem la publicitat. Alguna cosa destacada, Miquel?
No, perquè quan li hem preguntat pels insults, ell el que ha dit és que no ha sentit res, que no ha notat res estrany sobre el camp, i que, per tant, del que s'ha de parlar, segons ell, és de la victòria del 25 de 30 i de l'afició que ha acompanyat l'equip avui a Montilivi, més de 12.000 espectadors amb una altra gran entrada, com es deia en Brugui, només superada per la del Madrid. Ell es queda amb això i no hem tingut cap resposta o cap explicació més sobre aquest assumpte que vincula l'àrbitre i aquests presumptes insults als jugadors sobre el terreny de joc.
Divendres més a les 9 de la nit aquest Girona-Celta a l'antena de RAC1. Gràcies, Miquel. Fins ara.
Fins ara.
En bàsquet, com ho tenim a Sant Feliu, Albert, el Barça-Sant Feliu en Araski?
Doncs si no hi ha un delta baix, guanyarà el Barça-Sant Feliuenc. Està guanyant de 7, 58 a 51 i queden 35 segons. En possessió pel Barça, ara temps mort demanat per Isaac Fernández, perquè l'equip basc s'ha col·locat a 7 quan fa potser un minut per dia d'11. Ha retallat aquests 4 punts. 58 a 51, 35 segons pel final. El Barça-Sant Feliuenc que està tocant la victòria gràcies al treball defensiu, sobretot en aquesta segona meitat, ha impedit l'equip basc que anoti. De fet, l'Araski en els primers 15 minuts de la segona part només ha notat 11 punts Això fa que el Barça Sant Feliueng estigui a punt de guanyar o ha de rematar en els últims 35 segons.
Ara cantem, per tant, al final i a Fontejau, l'inici del tercer quart, com tenim el partit d'ànim.
Un minut transcorregut d'aquest tercer quart, acaba de notar Mitchell, guanyant d'11, l'Unis Girona, per tant, a la pilota, l'equip Bas comença bé, l'equip de Laura Antoja, Spar Unis Girona 36 i de Guipúscoa 25.
Un minut i un quart de vuit, ara sí, aquesta, sens dubte, la millor hora perquè sonin els timbals. I perquè entrem en el món de l'ultraesports, el superesports, amb la Gemma Montero, com sempre. La Gemma, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Aquest matí que hem vist 300 bombers corrent pels carrers de Barcelona i no hi havia cap foc ni inundació, sinó no. una prova que ja és un clàssic de la ciutat de Barcelona.
24a edició de la cursa de bombers. Aquest era el motiu perquè corressin equipats molts bombers pels carrers de Barcelona avui, amb victòria per a Desamato Gelfen, que ha parat el crono en 28 minuts i 42 segons.
Que no és bomber.
No és bomber. Que sapiguem, no és bomber. Darrere seu ha arribat Mohamed Al-Ghazouani a 13 segons i en tercera posició Ibrahim Ezzaduni amb 29 minuts i 5 segons. A la categoria femenina, victòria per a Laura Rodríguez, que ha completat els 10 quilòmetres d'aquest nou recorregut amb un temps de 34 minuts i 13 segons. En segona posició, Cristina Silva a 14 segons i la tercera ha estat Duabe Ubukir a 18 segons. Hem de dir que era nou recorregut d'aquesta cursa de bombers. Aquest 10K doncs s'ha rentat una mica la cara. No és la primera ni serà l'última cursa que canvia el seu recorregut. Hi ha moltes obres de Barcelona, parlàvem fa uns dies de la Marató, per exemple. Doncs la sortida i arribada d'aquesta cursa de bombers no ha estat a l'estació de França, ara és mig quilòmetre més endavant, al passeig Picasso. En general, doncs és més ràpid, amb un gir menys, més recorregut pel Poble Nou, 200 metres menys de paral·lel, tot plegat per les obres també de Via Laietana, no? És una de les curses que ha canviat, com dic, el seu disseny enguany. Però, com dius, hem vist 300 bombers equipadíssims, això sí, amb bambes, alguns amb bambes, i dos d'ells han vingut avui per explicar-nos com ha anat el dia. Un és l'Àlex Montón, que no ha corregut perquè és organitzador d'aquesta cursa i, a més, és el responsable de les causes solidàries que té la cursa, de bombers solidaris. Però sí que ha corregut força vegades.
Hola, Àlex, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Això és una mica... Quan hi ha la cursa de RAC1, sempre hi ha gent que li dius, però no corres, dius, no, és que he de fer de speaker, m'han enredat perquè he d'estar en el programa, no sé què, això no la corres perquè realment no es pot, un quan organitza no es pot córrer, o també et serveix una mica de dir, mira tu, ara jo ja l'he corregut alguns altres anys i ara ja no la corro.
Bé, aquest any, l'any passat vaig córrer amb equip, vaig organitzar reptes solidaris i vaig córrer amb equip i va ser bastant estressant per mi, i vaig dir aquest any, i va fer molta calor i vaig patir bastant i llavors vaig dir, millor aquest any pren-t'ho una mica amb calma i ja si això l'any que ve tornem a córrer amb equip.
L'Àlex Montón, que a l'organització, sí. I amb qui més has vingut acompanyada, Gemma?
Doncs amb l'Enric Martín. Hola, Enric, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Però que és hardcore per tothom, pels amics i per nosaltres també, no?
Correcte, moltes gràcies, sí, entro molt més a gust amb aquest sobrenom.
Que ve de la teva joventut, música...
Sí,
no?
Bueno, és una llarga història que serà per un altre dia, però sí, ve de quan era bastant jove, i bueno, sobrenom que em van posar els amics, que amb els anys ha perdurat, i bueno, aquí a Bombers també, bueno, i al meu dia a dia, tothom em coneix com a hardcore.
Menys el DNI, ets hardcore per tothom.
No, més el DNI, correcte.
Bé, encara no ho has aconseguit, potser tard o ara podem canviar-ho. Ja, tu sí que l'has corregut, Enric.
Sí, jo l'he corregut, jo porto molts anys corrent-la i sempre he corregut amb equip, amb l'equipament. Hi ha dos modalitats, amb l'equip de foc, diguéssim, i amb l'equip amb l'ampolla d'aire, no? Llavors sempre he corregut amb ampolla d'aire i els anys que no he corregut és perquè m'ha agafat que estava fora de viatge o... Però bueno, sempre la corro amb l'equip.
I amb l'ampolla fins i tot, això vol dir amb quants quilos d'equipament a sobre...
Quan portem l'equip sencer a l'ampolla plena d'aire i les botes d'intervenció són entre 22-23 quilos. Ara, corrent amb bambes i corrent amb l'ampolla buida d'aire, aproximadament 20 quilos, entre 20 i 21 quilos.
O sigui, el que pesa més és el vestit, no?
Bueno, tot en general, el vestit pesa molt, el casc també pesa, i l'espatllera amb l'ampolla també, però bueno, tot el conjunt són prop de 21 quilos.
Però clar, el vestit que fan servir és el de veritat, eh? És ignífug, no és que tinguin un de passeig i facin servir el de passeig per córrer, sinó que és el de veritat.
Correcte, no? Selectivament que portem pels focs d'interiors, diguéssim, o qualsevol foc, menys el foc de forestal, que és un equip lleuger, no?, per anar a la muntanya. I clar, aquest equip porta una sèrie de capes de protecció i porta també una capa de goretes, i això fa també que la transpiració sigui dolenta. Llavors, quan correm amb l'equipació, si fa molt de calor, com l'any passat, ho passes bastant malament. I després també amb el cas, tota l'evacuació de temperatura pel cap, doncs també costa molt i, bueno, es pateix bastant, la veritat.
No, no, ja,
però és molt bon equip, o sigui que també, clar, la seguretat també, fer coincidir la seguretat amb la comoditat costa, no?
Però trieu vosaltres amb què voleu córrer, és a dir, qui vol botes es posa botes, qui vol bambes o qui no vol l'ampolla no se la posa, la bombona, no? Això... Cadascú tria, sí. No, Àlex?
Sí, en veritat, pots córrer d'esport també, si vols. Vull dir que hi ha bombers que corren d'esport, i hem tingut diversos companys que fan marques bones i corren, i altra gent que no fa tan bones també, i també corre. O sigui, al final és cadascú amb qui senti més còmode, amb el que vulgui esforçar-se i fins on creï que arriben les seves capacitats, perquè és una cosa que també... No és fàcil.
Amb botes també, hi ha gent que la corre.
Amb botes, va haver-hi un any que un company va córrer amb botes i
va dir que
va acabar amb els peus, que no volguessis veure'l, perquè va acabar molt malament, inclús van haver d'arrossegar una mica perquè anava molt cuix. Sempre es corre amb bambes, sí, perquè córrer 10 quilòmetres a les botes no estan pensades per això.
Clar.
Lo que sí que fem amb botes, hi ha una cursa que es diu la Vertical de Montserrat, que l'organitzen uns companys de Generalitat, tenen també una ONG, es diu Bombers en Causa. Llavors els porten 5 o 6 anys organitzant aquesta cursa, que és pujar les escales del telefèric d'allà, del cremallera de Montserrat, i allà sí que ho fem amb tot l'equipament, inclús amb els guants posats i amb botes, però bueno, allà vas caminant amb un ritme, però no es correm com aquí. Amb botes córrer és criminal.
No, i amb tot aquest equipament, 20 quilos a sobre, 10 quilòmetres, quina marca has fet, hardcore?
Bueno, jo personalment sempre que la corro per un tema de motivació, no vaig a fer temps, llavors els meus tempos són bastant dolents. Bastant dolents,
però hi ha gent que... Espero que dirà,
No, són molt dolents. Jo aquest any, per exemple, he entrat a... Em sembla que 1:15, 1:18, alguna cosa així. Algun any ho hem fet en... No ha arribat a l'hora, però, bueno, últimament, de l'hora no... O sigui, hora cap amunt.
Cap a dir, hi ha una classificació de bombers, o no, en la cursa dels bombers?
Hi ha una... classificació extraoficial de, bueno, perquè al final el xip et marca el temps que trigues i hi ha una classificació, però no fomentem aquesta competició entre bombers perquè és una, és el que diem, no? És una, vas amb un equipament que no està preparat per quan vas a córrer i no volem que a ningú li doni una lipotímia per esforçar-se màxim per aconseguir millorar una marca. Llavors, no fomentem la competitivitat amb equip. Ho fem com a una cosa especial d'un dia, com el dia dels bombers. Tenim el nostre dia, no, el 8 de març, però també com un altre dia de bombers, que és la cursa. I llavors...
Hi ha molta causa solidària, no? Sí. Que aquest és un element sempre tenir molt, molt en compte del que significa també per vosaltres la cursa dels bombers, Àlex, no?
Sí, bueno, des de fa 4 anys organitzem el que es diuen els reptes solidaris i llavors qui vol, que la majoria de gent és gent que corre amb equip, doncs pot córrer a favor d'una causa especial, ja sigui per ajudar en algun tema d'alguna malaltia, d'algun familiar, bueno, amb investigació de malalties, no són coses personals, sinó que són coses genèriques, o, bueno, aquest any teníem 12 reptes liderats per bombers i 17 reptes en total, també hi havia gent del carrer que portava el seu repte personal, i bé, és una experiència... una cosa que crec que omple la cursa d'un sentit extra, no? Al final hem recollit més de 23.000 euros, encara es pot seguir aportant, i bé, és el segon any que més recollim i estem molt contents.
Hi ha un podi, a més, no? Crec que hi ha un podi solidari. Com ha acabat aquest podi?
Sí, bé, el podi tenim... Us comento els...
Sí.
Ah, val, els projectes. Doncs sí, tenim un podi solidari, que són els 5... Els 5 reptes que més diners recullen, doncs tenen un premi en metàl·lic que va per l'entitat per la qual ells corrien. D'acord? I llavors hem tingut el primer premi, que és el que ha guanyat, el corria el nostre company Larce García, amb gent del Parc de la Zona Franca, i era el Pavelló de la Victòria, que era per construir un hospital... Bueno, la Fundació Enriqueta Vilavecchia construeix l'Hospital de Sant Pau, un hospital per nens amb càncer infantil de llarga durada i per nens que tenen malalties incurables, un hospital de pal·liatius, i llavors amb això esperen ajudar a decorar i a millorar l'estància, i ha estat molts diners, perquè han aconseguit 6.365 euros.
Molt bé.
I, bueno, encara recolliran algun més, i 123 persones han col·laborat en aquest projecte. Llavors, de segon, hem tingut Muévete por los que no pueden, que han recollit, que el premi és de 1.000 euros extras, que els hi donem. El primer premi és 1.250, i corren també per l'investigació de les malalties rares, i han recollit 4.200 euros. I el tercer ha estat Núvol de Lletres, que és un projecte que fan gent de casals de gent gran i centres de dia, que usen lletres i fan decorant pinces i tal per les unitats de neonatologia i de cirurgia infantil i pediàtrica, per decorar els bressols dels bebès i que els pares se sentin una miqueta més recolzats, i han recollit 2.570 euros. El quart ha estat La Nineta dels Ulls, que investiguen el retinoblastoma infantil, que és un càncer infantil que es dona, i 2.400 euros. I el cinquè premi és Cors Lluitadors de Duchenne, que han aconseguit 1.635 euros, i també és per investigar la malaltia de Duchenne, que és una distrofia muscular hereditària. I això, aquests premis han estat, bueno, aquest any ens ha portat CaixaBank els diners dels premis, i nosaltres, a més, des d'Bombers Solidaris fem una aportació extra a aquests reptes i als altres reptes de bombers a través d'un donatiu que podien fer els corredors i les corredores a través de la inscripció. Fem un petit donatiu d'un euro, tres o cinc euros, i amb aquests diners millorarem encara més les recaptacions.
Aquesta causa solidària acompanya des de fa ja unes quantes edicions la cursa dels bombers. I esportivament, com es prepara una cursa com aquesta, hardcore? És a dir, un surt a... T'he d'imaginar la carretera de Collserola vestit de bomber sortint a córrer per preparar la cursa dels bombers, o com ho fas,
sí,
això?
No, a l'escala de casa meva. No, a veure, la preparació per a aquest tipus de curses bàsicament és anar a sortir a córrer, com a fer atletisme, no? El que faria qualsevol ciutadà, no? De sortir a córrer, pues, el temps que sigui, els dies que siguin a la setmana. Això és la base. Després, ja una mica més tècnicament, jo personalment l'entreno al parc on treballo, al parc de Llevant, a la zona del Poblenou. Llavors allà tenim, quan tots els parcs de bombers tenen un castillet de maniobres, que és un simulador de vivenda, el que hi ha al meu parc té 8 plantes d'alçada. Llavors jo el que faig durant la guàrdia, en algun moment de la guàrdia, és equipar-me completament. Aquí sí que m'equipo amb botes, amb l'ampolla plena d'aire, i començo a pujar i baixar, no corrent, però sí amb un ritme, i pujo i baixo. Hi ha vegades que faig 10 pujades, hi ha dies que faig 5, depèn, bueno, vaig fent i vaig corrent al carrer d'esport, diguéssim. Però no hi ha un entrenament
específic,
molt específic,
no?
Però sí que això del castillet ho faig per acostumar el meu cos al tema de la temperatura, al tema del pes, la falta de transpiració, i això, pues, el dia de la cursa, pues, ja estàs una mica més acostumat i no pateixes tant.
És una feina més la vostra que us exigeix una mínima condició física, no? Vull dir que ja aquesta de base la teniu.
Correcte, sí. A part també, aquest entreno específic del castillet vos serveix per, si anem a un servei d'un foc vivenda, que has de pujar 8 plantes amb tot l'equipament, més les mànegues i més material que portem, clar, aquí ja pugem de 23 quilos, perquè amb el material addicional que portem d'extinció, a la millor podem arribar a portar 35-40 quilos a sobre, això és una bogeria. Llavors, però, bueno, aquest entrenament específic serveix molt per després, a l'hora d'anar a un servei real, pues, anar una mica més sobrat i no arribar ofegadíssim, que abans d'entrar al foc t'estàs menjant l'ampolla d'aire, no?
Però aquest entrenament el feu vosaltres de manera personal, no? O us ho exigeixen des de bombers fer algun entrenament específic físic?
No, això ja és personal. Nosaltres, a cada part de bombers hi ha un gimnàs, llavors tenim lliure disposició de fer servir el gimnàs. Tenim moltes màquines, bicicletes estàtiques, màquina elíptica, estan bastant equipats, llavors durant la guàrdia també vas a fer una estona d'esport, a la millor el dia següent al sortir de guàrdia quedes una estoneta pel matí, i després cadascú, realment a dia d'avui el perfil del bomber és gent molt esportista, no vull dir que abans, fa 40 anys no es fessin, però era un altre perfil, i avui en dia la gent, bueno, quasi tothom practica diferents esports, i ja al seu dia a dia estan acostumats a fer esport, per això el nivell físic com a mínim aquí a Barcelona és bastant bo.
Bastant bo.
La veritat és que bastant bo.
I de fet, parlem d'aquí de corredors de trail, de muntanya, que són bombers, en excedència, no exergeixen, Núria Piques, per exemple, o era l'Emma Roca, també, i algun altre corredor, Rodrigo Monassor, per exemple, que volia entrar al GRAE, és un altre tipus, no? Però sí que està molt lligat, no?, els bombers i l'esport, la muntanya, o en aquest cas, la ciutat. Són dos cossos diferents, bombers de Barcelona i bombers de la Generalitat. Els dos cossos participaven en aquesta cursa de bombers, no?
Sí, sí. Ja si heu vist els bombers que anaven vestits de negre i amb casc negre, són, bueno, negres, vermells, hi ha diferents segons el rang, però en general els negres són els de bombers de Barcelona, i els que van amb un groc marró són bombers de la Generalitat. També hi havia algun bomber estranger, jo he vist un alemany, hi havia unes bomberes suïsses que han vingut, no van de carrer, l'alemany sí que anava equipat, bombers d'Aena, bombers de Menorca...
Havia francesos, també. Francesos, havia un grup de francesos. Sembla que eren 5 francesos.
Cada any van venir grups internacionals que també corren, a vegades. Sí.
Perquè hi ha curses de bombers, allò. És una cursa que s'ha expandit a molts països d'Europa, o no, que conegueu?
Jo sé que en algun lloc més he vist bombers corrent amb equip. I també sé, per exemple, a França hi ha un grup que es diu Pink Fire Fighters, que van de rosa i que ells recaptant diners pel càncer de mama i corren amb un vestit de rosa, un traje de foc de rosa, no? I hi han bombers por ahí, i no sé si tu
coneixes. Sí, jo conec una cursa que es fa a Santiago de Chile, que és també una cursa d'aquestes verticals, i és un edifici que és el més alt que hi ha a Santiago, em sembla que són 42 plantes d'alçada, i em sembla que és una cursa que diu Corre por la vida. Realment desconeix l'organització que hi ha al darrere, suposo que els bombers de Santiago, però sí que és una cursa que fan cada any, i és a nivell de bombers també van equipats amb els equips d'aire i pujan corrent, diferents cossos de bombers de Xile, i bueno, és una cursa també bastant interessant. Bueno, no descarto algun dia fer la prova.
Sí,
perquè
allà,
tinc una vinculació,
no?,
amb Xile molt forta, i després, si voleu, us explico una mica el meu projecte.
De fet, hi ha una causa solidària, no?
Sí, avui m'he quedat fora de pòdium, però l'any passat vaig ser el cinquè, aquest any m'he quedat...
Explica, quina era la teva causa solidària avui a la cursa dels bombers, hardcore, quina era, relacionada amb Xile?
Sí, mira, la meva causa, jo porto 3 anys, correm amb la causa de Brigada Catalunya. Brigada Catalunya és un projecte que va sortir... jo participo com a soci amb Bombers Solidaris i amb Acció Solidària Logística, és una altra ONG molt vinculada a bombers. Llavors, per medi de les dues associacions, van començar un projecte a San Bernardo, que és una ciutat del sud de Santiago, perquè la idiosincràsia dels bombers a Xile és molt, molt, molt diferent a la nostra. Són bombers voluntaris, s'han de comprar el seu equipament, han de mantenir les seves instal·lacions, han de pagar inclús una quota a la seva companyia, com si fos un club, diguéssim. O sigui, és molt dur ser bomber a Xile.
No?
Llavors, fa 3 anys, es van posar en contacte uns civils d'aquella zona que, bueno, volien muntar un nou parc de bombers, que és com comencen els bombers allà, els cossos de bombers, doncs comences com a brigada, i quan compleixes uns requisits, el cos de bombers de la teva ciutat t'assorbeix com a companyia oficial.
Si ets voluntari, i després et fas oficial, diguéssim.
Sí, però també continua sent voluntari.
Però continua sent voluntari.
Allà, sota el paraigües del cos de bombers d'aquella ciutat, no? Bueno, es van posar en contacte amb mi fa 3 anys, em van explicar el projecte, jo ja coneixia la idiosincràsia de bombers a Xile, i bueno, em vaig volcar amb aquest projecte, i juntament amb Bombers Solidaris i Acció Solidària i Logística, em van donar el suport, i bueno, pues vaig començar a aconseguir material de bombers de Generalitat i bombers de Barcelona que, bueno, donaven de baixa, però era material que servia, i van començar a fer enviaments de material. Jo cada any viatjo a Xile perquè la meva companya és xilena, i bueno, vaig allà, els hi faig formació del material que s'enviu, i bueno, i la meva causa, diguéssim, pues és córrer per la Brigada de Catalunya, recaptar diners ara mateix, per exemple, amb les seves instal·lacions, perquè han aconseguit un lloc com parc de bombers. Estan construint un castillet d'aquests de maniobres. Llavors, el repte d'aquest any era per treure calés, per donar suport a la construcció d'aquest castillet, no? I, bueno, pues una mica això, donar suport. I a Xile també, el nom de Brigada Catalunya ve de que normalment a Xile les companyies de bombers porten el nom del país o la ciutat de que els hi dona suport, diguéssim, no? Llavors a Valparaíso, que és el primer cos de bombers de Xile, pues és com la ONU, no? Està la bomba Espanya, la bomba Germania, la bomba Americana, la bomba Itàlia, etc, etc. Llavors jo amb aquests companys de San Bernardo els hi vaig dir que em faria molta il·lusió que quan arribessin a ser companyia oficial, que fos la bomba Catalunya, pues seria la primera bomba catalana de Xile, i ells automàticament, al cap d'una setmana... veiem la implicació que havia des de Catalunya i sobretot des d'aquí de Barcelona, van decidir ja posar el nom de Catalunya a Brigada Catalunya. Abans era Brigada Còndores de Nos, que és el seu barri, i ara és Brigada Catalunya, i ve d'això aquest nom, no? pel suport que ve des de la nostra terra.
Doncs bona la història, bona, i també un punt trista, no?, la situació de, sí, vaja, dels no? bombers a Xile, no? Vull dir, sí, la, el general, que ens expliques a Hardcore,
o Centroamèrica, va dir,
que aquest voluntariat, sí, no?, d'una feina tan important i tan necessària a qualsevol país i a qualsevol ciutat com és la vostra. Vaja, segurament si parléssim
Catalunya
de la situació
també
aquí, també tindríem... Sí, tindríem sí, reivindicacions sí, sí. a fer, no? Sí, vols sí. dir?
No, però realment Àlex, el sistema voluntari està arrelat a molts llocs, a Europa, a Latinoamèrica, bueno, molts llocs hi ha bombers voluntaris als Estats Units, al Canadà, o sigui que no sap...
Ah, però aquesta sigui només sigui la base de...
Aquesta idiosincràsia no? és molt especial, no? Però sí que realment, tot i que són un cos voluntari, tenen una professionalitat brutal, o sigui, són molt bons, la veritat és que són molt bons.
Sou un cos... diria que estimat, no? Vaja, jo crec que sí, des de fora, no? Ara sou un cos estimat, sí, i vaja, jo crec que la cursa també ho demostra, no? Vull dir que avui hi hagi 13.000 persones inscrites per córrer la cursa dels bombers, segurament en algun altre col·lectiu, que ara em ve el cap, que tampoc no diré, no aconseguiria aquesta requesta, no? Aquest reclam. Vull dir que també és una mostra d'agraïment de la societat, crec, una cursa com aquesta dels bombers, no?
Pot ser, no ho sé, no sé dir si és per això, sí que és veritat que és de les curses de 10.000 que més, em sembla que és la cursa de 10.000 que més corredors té actualment.
Pot ser.
I bé, el fet de que corrin 300 bombers és una cosa especial, això sí, i hi ha molta gent al carrer també que t'anima, suposo que la gent quan veu passar bombers es paren, i d'altres curses a lo millor, bueno, corredores, no? I si veuen passar bombers diuen què passa aquí,
fot aquest,
i llavors es queden mirant una estona més perquè realment hi ha bastanta gent quan passes corrent per ser pel matí.
Noteu aquest escalf, eh? Per això us aplaudeixen més que els corredors que van de curt, o
sí, clar, i bueno, i clar, nosaltres ens diuen el que jo, bueno, el que dic sempre, jo em poso el nom normalment a l'esquena i els altres corredors quan passen pel meu costat, per tot dur sal, vinga Àlex, corre, no sé quantos, tenim en altres corredors, la gent del públic s'hi va veient també, no? Llavors és...
Sí.
En el teu dorsal què posa, Hardcore?
No porto dorsal.
No portes dorsal.
Perquè sóc així de Hardcore. Así de rebel. No, però sí que dient lo que diu, comentant lo que diu l'Àlex, sí que és una cursa molt peculiar, perquè també traiem vehicles nostres als carrers, llavors hi ha una autoscala, l'any passat estava ja a Via Laietana, avui estava davant de l'estació de França, em sembla. Després també la plataforma històrica de Bombers de Barcelona treu vehicles antics. Clar, és algo molt cridaner, llavors la gent va a córrer, però a la vegada veu vehicles de bombers... Sí. Hi ha diferents punts de la cursa, clar, que companys nostres, clar. Un vehicle de cada part també surt a diferents punts per donar suport, per si passa alguna cosa, i a la vegada per donar visibilitat als bombers i animar-nos als companys, o sigui que visualment és molt xula, és molt xula. I si t'agrada el món bomberil, mola molt.
Clar, i els nens petits encantats de la vida. No?
Jo recordo el Saló de la Infància, el moment clau de quan un anava al Saló de la Infància era poder fer-se fotos amb el bomber, pujar el camió,
tocar la campana, sí,
no,
o sirena...
Si anaves al Saló de la Infància i no anaves als bombers, era com que no havies anat al Saló de la Infància. Deixem passar un moment per Sant Feliu i per Fontejau. A Sant Feliu fa una estona que s'ha acabat el partit en victòria del Barça Sant Feliuenc, Albert.
Sí, ha guanyat el Barça 59-53 amb MVP Carla Erjavec, 18 punts, sens dubte ha estat la millor jugadora del conjunt català, que suma dues victòries, dues derrotes, zona mitjana de la classificació, victòria important contra un rival que encara no ha sumat victòries, 0-4 per l'Araski. L'equip basc de moment encara no ha guanyat cap partit.
I com ho tenim a Fontejau, Dani?
Guanyant l'Uni de nou, 8-24 per al final, 52 Uni, IDK 43, un Uni que ha arribat a rondar els 18 punts de marge. Ara l'IDK mitjançant la pivot Fancam amb 10 punts ja que s'ha activat, però en qualsevol cas l'Uni que podria guanyar el seu segon partit a la Lliga, recordem, contra un equip que de moment ho ha guanyat tot.
A primera divisió en futbol, Molló, com tenim el Villarreal a l'Alavés?
Doncs a l'inici de la segona part ha marcat l'equip de Vitoria, marca Samu, Villarreal 0, Alavés 1, som al 5 de la segona part.
Som amb el Hardcore i amb l'Àlex Monton, dos bombers protagonistes de diferent manera, l'organització i l'altre disputant-la en aquesta cursa dels bombers, la 24a edició. Jo crec que vaig córrer, ara dubto si la primera o la segona. Des de llavors no hi he tornat en aquesta, la cursa dels bombers. Sí, hauria de ser primera o segona. segona...
Doncs 99-2000.
Sí, amb unes bambes que no, més val no...
La samarreta. Com buscades,
Jo recordo acabar i et preguntaven quines bambes has fet servir, no sé, preguntaven. I quan les va mirar va dir, bueno, tira, perquè no va saber identificar quina bamba era. Era una bamba blanca que no tenia marca.
Eren sabatilles, potser.
Gairebé, no? Sabatilles d'estar per casa.
No, deia el hardcore que ell no duia dorsal, però veig que portes una samarreta amb un escut que diu Salut i Foc.
Sí, bueno, aquesta és la samarreta oficial de la Brigada Catalunya i bueno, aquí també porta el meu nom. Quan vaig anar l'any passat a fer-los una formació, me la van regalar, i diguéssim que també allà a Xile cada escut de companyia té com un lema, no? Negació, disciplina, el que tu vulguis dir-li. Llavors, nosaltres aquí diem molt Salut i Foc. És com un lema d'endavant, no? Com dir-te Salut i Lluita, doncs Salut
sí,
i Foc.
Sí, sí.
Els vaig explicar el significat de la frase, els va agradar i la van agafar com a frase de l'escut, no? Inclús, per enrotllar-me una miqueta més amb Sant Bernardo, no? Amb la Brigada de Catalunya, diguéssim que seria com una delegació de bombers catalans a Xile. O sigui, ells han agafat la senyera com a pavelló, llavors a les seves instal·lacions tenen la bandera xilena, tenen la senyera, se celebren el 11 de setembre.
Clar,
quan fan una reunió de brigada, fan l'acte en castellà i en català, es van posar en contacte amb el Centre Català de Santiago, tenen molt bona relació amb ells. Bueno, celebren totes les nostres festes i ells cada mes treuen un butlletí digital per internet on expliquen tot el que fan cada mes, i quan hi ha algú marcat aquí a Catalunya també ho inclouen, també inclouen un apartat com històric de bombers de Generalitat o bombers de Barcelona. Bueno, està força bé, són uns motivats.
Caram,
molt bé, no? Per molts anys. Sí,
sí. Han descobert la calçotada o encara no?
Sí, sí.
A Sant Bernardo.
No t'arribarà.
És el següent pas.
T'he de dir, Xavi, que quan han arribat, els he ensenyat una mica la nostra redacció, les vistes, i m'han dit que estem a una alçada una mica perillosa, que la grua no arriba a la planta 15, si passa res.
Què vols dir perillosa? Que no arribeu tan amunt?
No, que no arribem amb l'autoscala.
L'aigua
està preparat per evacuar.
Em diu que està tot el dia, em diu el hardcore pujant i baixant aquest simulador que tenen al parc de bombers. Home, la 15, com a mínim...
No,
a la 16, mira, si però la 15, com a mínim que arribeu. No convalida la cursa d'avui com un dia treballat, Àlex?
No convalida. Bé, en veritat ens hem de buscar la vida si treballes per canviar-te amb un altre company i poder córrer. Sí que a la cursa de bombers ens aconseguim dorsals gratuïts. Ell diu que no en té, però sí que està inscrit. No el porta posat, però està inscrit al hardcore. I llavors això, tenim dorsals gratuïts pels bombers que per utilitzar per nosaltres i que no paguem i bé, no convalida
això, no,
no, ni si organitzes, sí, ni si corres.
Però sí que és veritat, també hem de parlar-ho tot clar, quan s'ha de criticar es critiquem, i quan sí, no s'ha de dir les coses, la nostra direcció ens facilita tot per poder organitzar, ens deixa els equips d'aire per poder córrer, et dona facilitats per poder fer aquests canvis de guàrdia, o si algú ha de sortir una mica abans que entri un company, per exemple, el torn que sortia avui havia de sortir mitja hora abans per arribar, llavors han facilitat que sortissin, sí que ha d'entrar gent del torn nou mitja hora abans, però bueno, es facilita
la cosa. L'estació no estava buida, que ningú s'espantés, que hi havia un molt bon bé al carrer perquè hi havia gent treballant.
De clara. Quan s'ha de criticar a la nostra direcció, la critiquem, però quan fan les coses bé, pues, també s'ha de dir, no? O sigui, una cosa no quita l'altra.
Doncs sí, senyor. Doncs amb l'Enric Martín, hardcore per tothom que ha corregut avui aquesta cursa dels bombers, 24a edició. Quantes en portes? Les tens comptades o no?
Mira, realment, ara ho estava pensant, quan estaves explicant que vas començar...
Jo ho tinc fàcil, una.
Sí. Jo vaig entrar a bombers la meva va ser el 2003, però entre que vam fer l'escola i tot, vaig entrar a l'operativa el 2004. Llavors jo, fins que no vaig entrar a bombers, jo vaig dir, fins que no sigui bomber, no faré aquesta cursa. Llavors el 2004 va ser la meva primera cursa amb esport. En aquella època tenia una gossa, vaig córrer amb la gossa i amb els meus companys de promoció. I després d'aquella cursa, les he corregut totes, menys la que m'ha agafat de vacances, i totes amb equipament. O potser una o dos més amb esport, però la resta sempre amb equipament i sempre amb ampolla.
Tu, Àlex, n'has fet moltes?
Jo suposo que unes 12 o així fàcil. Jo vaig entrar el 2009.
I tornaràs o no?
Sí, clar.
Sí, eh? No, dic a córrer, eh?
Corre, sí, sí, ah, clar, no. Sí, sí, ja t'entès, ja.
Jo li faré el relleu. L'any que ve jo em quedaré així organitzant una mica, com a voluntari, i que corri el permís. Sí, sí, ja,
bueno, podeu fer.
M'ha quedat gravat.
A pesar els anys.
Fem el canvi, a veure si... Que no es pensi, eh? Que potser és més dur lo teu que lo seu, segons
no, no,
com.
No, ell també organitza moltes coses, ja sap el que és. No? És un voluntari motivat, vull dir que no...
No cal explicar-li res, no? Doncs Hardcore i Àlex Montoro, un plaer, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a RAC1 i enhorabona per aquesta cursa dels bombers que plega tanta gent edició rere edició. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
17 minuts i les 8. Mira, que vaig cap a Montjuïc, que tenim 11 del Barça en aquest partit que arrencarà a les 9 contra l'Atlètic de Bilbao. La Marta Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda, Puig.
S'ha acabat l'assemblea del Barça, Marta?
Sí, s'ha acabat. Donc fe que s'ha acabat ja.
Quin 11 treu Xavi per intentar derrotar l'Atlètic Club, Marta?
Ara m'has fet gràcia, mira. Surt amb Ter Stegen a la porteria, amb Cancelo, Christensen, Íñigo Martínez i Valde a la defensa, al mig del camp amb Oriol Romeu acompanyat per Gundogan i Gavi, i al davant Fermín, Ferran Torres i Joao Félix.
Fermín, Ferran Torres i Joao Félix. Per tant, la min banqueta i la parella de centrals, has dit, Marta?
Christensen i Íñigo Martínez.
Christensen i Íñigo Martínez. Per tant, Araujo banqueta, Valde sí que és titular, i la presència de Fermín, no de la min, en aquestes posicions més avançades avui en aquest partit contra l'Atlètic Club. Doncs ara de seguida tornem i ens hi quedem a partir de les 8 ja a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb aquest Barça Atlètic de Bilbao. Fins ara, Marta.
Fins ara.
A Fontejau, com ho tenim, Dani?
4-18 per al final del partit, guanyant de 7 l'Espart Girona, 54-47. No s'acaba de desenganxar l'IDK, que és un bon equip i que sobretot té en Fancamp una de les millors pivots de la categoria. Arriba ja als 12 punts, 4-18 per al final, més 7 l'Uni.
I encara en el món de l'ultrasports, Gemma, les Golden Trail Series han deixat dos guanyadors del 2023.
Sí, avui s'ha disputat la final al Golfo de l'Isola, i la cursa d'avui l'han guanyat Elusina Lasaki i Madelina Florea, però les Golden, el circuit ha estat per Remy Bonet, que repeteix títol, i Sofia Lucli, a la general del 2023, Malenosa de Salomon ha acabat quarta i Julia Font de Bruc setena, Manu Merillés ha acabat vuitè a la classificació masculina, Àlex García desè i Daniel Osanz 11, però ja saps que són temps de rècords, hem tingut rècords a les maratons masculines i femenines. Doncs avui a la mitja marató de València, una de les millors d'Espanya i d'Europa, l'atleta aragonès Carlos Mayo ha pulveritzat el rècord d'Espanya de mitja marató que tenia Fabián Roncero des del 2001.
Déu-n'hi-do.
Ja era un rècord de 22 anys que mereixia rebaixar-se. Ha fet un temps en Carlos Mayo de 59 minuts 38 segons. I a més, l'extremenya Laura Luengo ha batut el rècord d'Espanya també de la distància femenina amb un temps d'una hora, 9 minuts i 41 segons, rebaixant en 10 segons l'anterior plusmarca que estava en mans, en aquest cas, de Tibas Gebre des del 2018. El primer a creuar la meta ha estat, com ja va fer el 2020 i 2022, el kenià Kibiwot Kandi, que ha aconseguit un registre de 57 minuts 40 segons, el més ràpid de moment d'aquest 2023, i segurament ho serà així, la quarta millor marca de la història.
Vinga, Glenn Miller. Abans d'arribar a la meta, com sempre, de l'Ultrasports, hem de saludar en Miquel Pucurull, que avui ens recorda la figura d'en Raimon Vancells.
Amics i amigues, dels que van impulsar l'esport a Catalunya, sovint destaquem només els artífexs principals. És injust, perquè alguns ho van fer de manera anònima i resten a l'oblit sense que se'n parli mai d'ells. Com, per exemple, en Raimon Vancells, un pioner de l'atletisme. Fa més de 40 anys va ser la mà dreta de Ramon Oliu, el creador del que és ara la Marató de Barcelona. Al·lèrgic per naturalesa a l'esport federat oficial, va formar part, des del primer moment, a finals dels 70, de la comissió engegada per l'Oliu per impulsar la Marató i les curses populars. Treballador incansable, en Raimon va desenvolupar una feina titànica en les albors del moviment popular del córrer a casa nostra, tractant de millorar els aspectes de les curses que sorgien com bolets. Sense ajuts i gairebé sol, va organitzar una marató per la comarca del Vallès l'any 1989, que van córrer uns quants. Va ser un bon amic, a qui admirava pel seu rigor i entrega en qualsevol de les coses que feia. Un bon i vell amic amb qui feia petar la xerrada per parlar de coses del córrer, el seu tema i el meu, quan el trobà pel lateral de la Diagonal caminant amb dificultat. No passejava, caminava perquè el seu tarannà no li permetia passejar. De ben segur que sense un pioner infatigable com en Raimon Vancells, el món del córrer no tindria la dimensió que té ara. Fins al cap de setmana que ve, correu o corinyó molt.
Doncs avui, aprofant-nos la figura d'en Raimon Vancells, el nostre gran amic Pucurull, per tancar aquest ultraesport. Ens han acompanyat dos bombers amb protagonisme també per la cursa dels bombers avui a la ciutat de Barcelona. 12 i les 8... Hola, Marina Arbós, bona nit de nou.
Bona nit.
Què ens expliques? Per on passa la informació general?
Doncs que davant l'augment d'atacs al Pròxim Orient, els Estats Units temen que el conflicte s'intensifiqui i afecti altres països de la regió. El secretari de Defensa nord-americà, Lloyd Austin, ho ha dit en una entrevista a la cadena ABC. We're concerned about potential...
Ens preocupa una possible escalada del conflicte. El que estem veient és un augment significatiu d'atacs contra les nostres tropes i la nostra gent a tota la regió. Mantenim el dret a defensar-nos i no dubtarem a prendre les mesures oportunes.
D'altra banda, el papa Francesc i el president dels Estats Units, Joe Biden, s'han trucat aquesta tarda. En una conversa d'uns 20 minuts han parlat sobre els conflictes al món. Tot i que no especifiquen exactament com han abordat ni de quina manera la guerra al Pròxim Orient, sí que han parlat sobre la necessitat de treballar per la pau. Tot plegat després que avui el pontífex hagi tornat a fer una crida a aturar els atacs a Israel i a Palestina. I sobre el terreny, l'exèrcit israelià ha disparat teòricament per error a la frontera entre la Franja de Gaza i Egipte i ha deixat almenys 9 egipcis ferits i una torre de control destruïda. L'exèrcit egipci diu que Israel els ha notificat ràpidament que ha estat un accident i que ha obert una investigació per esclarir què ha passat. I un últim apunt sobre mobilitat, perquè a aquesta hora hi ha retencions en diversos punts del país. La majoria de cues són a l'AP7. Sapiguem quina és l'última hora amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats.
Hola, bona tarda. Alguns problemes a la xarxa viària catalana, a l'autopista AP7 i intensitat a Vilafranca i a Sant Sadurní de Noia en sentit nord i retencions de Geli de Martorell també en sentit Girona. Més hi ha intensitat de Cardedeu a la Roca en sentit Tarragona. A la C58 i a la C33 hi ha retencions entre Montcada i el Nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C55 hi ha retencions entre Manresa i Castellgalí i entre Sant Vicenç de Castellet i Castellvell i el Vilà en sentit Abella. A la C16 hi ha Cuenca, Cercs i Berga en sentit sud. A la B23 retencions de Sant Just d'Esvern a l'Avinguda Diagonal d'entrada a Barcelona. A la C32, l'antídot de Sant Boi en sentit nord. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, molt carregades en sentit Llobregat.
I això és tot per ara.
Perfecte, gràcies, Marina. Mira, et presento Santander Lab Zero, un joc per descobrir quant en saps de Fórmula 1. Respon al màxim nombre de preguntes en el menor temps possible i podràs guanyar una experiència VIP al Gran Premi de Abu Dhabi i molts més premis. Si formes un equip amb els teus amics, també tens l'opció de guanyar un viatge exclusiu a Maranello, la casa de Ferrari, i de córrer al circuit de Fiorano. Accelera i registra't ara santanderlab0.com, que això comença ja.
Superesports amb Xavi Puig. I never thought that I would find a way
out. I never thought I had my heart. 9 i les 8, al final no hi ha hagut sprint al Gran Premi d'Austràlia de MotoGP, com indicava la previsió, un temporal de vent i pluja ha convertit aquest diumenge Phillip Island en el pitjor escenari per una cursa de motos. Hola, Quim Salvador.
Hola, Xavi Puig. Quan hi fa bon temps és el millor, circuit ràpid, tècnic, espectacular i en un entorn paradisíac, però amb mal temps, i tenint en compte que tot i que és primavera, Austràlia queda molt al sud i fa fred quan no hi surt el sol, Phillip Island es torna un calvari. Pel fred i per la pluja, que fan que l'asfalt es converteixi en pista de patinatge, però sobretot pel vent, que colpeja sense pietat perquè el traçat està situat just al costat d'un penya-segat abocat directament a l'oceà Pacífic. S'han fet els warm-ups, també de Moto2 i Moto3, perquè no hi havia hagut cap entrenament en pluja, enguany ja no es fan warm-ups de les categories petites en condicions normals. La cursa de Moto3 s'ha pogut desenvolupar amb relativa normalitat, dic relativa perquè hi ha hagut moltes caigudes, i la de Moto2, que havia començat amb la mateixa tònica, l'han hagut d'aturar després de 10 voltes amb bandera vermella per mal temps, i tampoc s'ha fet l'esprint. El director esportiu de MotoGP, Carlos Espeleta, ha explicat a DAZN la decisió.
La situación ha ido empeorando durante el día. Más que el viento constante han sido las ráfagas, ¿no? Es un circuito que también es una de las posibilidades, ¿no? Es un circuito muy abierto, está cerca del océano. Se ha hablado con los equipos, se ha hablado con los pilotos y no nos ha quedado otra decisión. La seguridad es siempre lo más importante para nosotros y no teníamos otra opción.
Una suspensió que els pilots han encaixat de bon grat, fins i tot Jorge Martín, que tenia la pole i que esperava retallar en aquest sprint l'avantatge de 27 punts que li porta el campionat al líder Bagnaia.
Sí, yo creo que ha sido la decisión correcta. Había un viento increíble, ya hemos visto muchísimas caídas en Moto2 y es, bueno, al final ha sido la decisión de dirección de carrera y hay que respetarla. Y igualmente me encontraba bastante cómodo en agua y veía una buena oportunidad para recuperar quizá algún punto, así que nada, pensaría en la siguiente.
Al campeón líder también le ha semblat bé no correr avui, Peco Bañalla de Zon.
Y esta mañana las últimas vueltas del warm-up era bastante difícil y a ver las categorías inferiores, la Moto3, que es más pequeña, que ha intentado correr pero han terminado en 19 y se veía cuánto el viento empujaba por fuera. Y en Moto2 en 9 vueltas han caído en 10, pienso. Vietti, la última caída, ha pasado como Miguel Oliveira en 2019, cuando ha llegado a curva 1 el viento la ha tirado fuera de la pista y este es muy peligroso. Y nosotros, que vamos más velocidad, pienso que han hecho la decisión correcta para no correr, pero la verdad es que es una pena.
Les opinions dels pilots sobre aquesta no disputa de la cursa sprint avui a Phillip Island de la cilindrada gran de MotoGP. S'acaba el partit a Fontejau de l'Uni Girona. Dani.
I amb bones notícies, guanya l'Uni de 13, 1,63 i Decang i Puscua 50. És la primera derrota de les basques aquesta temporada. Ho havia guanyat tot partidàs de Mariana Tolos, 16 punts, 7 rebots en el duel de dues de les millors pivots de la categoria davant la jugadora Fancamp, la jugadora de l'IDK Fancamp. També bon partit de Mitchell, 18 punts, i de Laura Penya amb 11.
Gràcies, Dani. Fins ara.
Fins ara.
Tornant a Phillip Island, aquest gran premi d'Austràlia de MotoGP, Quim, ara com queda la lluita pel títol?
Amb 4 grans premis per disputar, Tailàndia, Malàisia, Qatar i València, 148 punts en joc, Peco Bañalla en té 27 de marge sobre Jorge Martín i 73 sobre Marco Bezzecchi, a qui no podem descartar del tot, però que comença a quedar despenjat. Això s'encamina un frec a frec entre Bañalla i Martín, i el campió considera que el madrileny està en una posició més còmoda perquè, diu, no té pressió.
Soy el campeón del mundo del año pasado, tengo el número uno y hay más cosas que perder. Y estoy jugando contra a quien es en un equipo oficial, pero sin lo que tiene que hacer un piloto oficial, que es estar delante per forza, no sé cómo se dice. Es como si Jorge está más tranquilo, porque si gana o no gana es un héroe en todos los casos, porque está haciendo algo increíble. Así que pienso que será guapo de verlo hasta el final.
Martín Aitor, que després de posar-se líder dissabte passat guanyant l'esprint d'Indonèsia, ha deixat escapar dues victòries que tenia encarrilades. Va caure diumenge a Vandalic anant primer i ell va passar de primer a cinquè a l'última volta perquè es va quedar sense pneumàtics. Diu que aprèn de les errades i que no llença la tovallola.
Sobre todo aquí, que cuando estás peleando por un mundial, que al final es mi primera vez en MotoGP, ¿no? Pues que al final tienes que correr con las armas que llevan tus rivales, sobre todo si eres más fuerte que ellos, en esta pista sobre todo. Y luego en Indonesia, que cuando la pista está sucia no salirse, ir por lo negro, la línea negra sin salirse, eso yo creo lo que he aprendido. Pero bueno, falta mucho. Yo lo voy a intentar con todo lo que tengo. Tailandia es muy buena para mí, Malasia, Qatar y Valencia. Las cuatro son muy buenas, así que espero poder conseguirlo.
I els que sí que han competit avui a Phillip Island són els pilots de Moto3 i Moto2, tot i que la cursa de la categoria mitjana aquí m'ha durat menys del que estava previst.
L'han aturat a la desena volta quan una ratxa de vent ha enviat fora la pista l'italià Celestino Vietti al final de recta, a gran velocitat, en una situació perillosíssima. Vietti ha acabat per terra, però per sort, sense prendre mal de consideració. S'han pogut completar només 9 de les 23 voltes previstes i per això només s'han repartit la meitat dels punts. És el que estableix el reglament, però el guanyador Toni Arbolino, molt superior avui sota la pluja, no hi està d'acord.
No mire nada, solo intenté fluir y rápido, ¿sabes? Cuando mire la pantalla, tenía más 10 y digo, hostia, pues hay que estar un poco más tranquilo, pero la verdad que no es fácil con esas condiciones porque no sabes lo que te esperas, ¿sabes? En plan, si hace viento en una curva, en la otra no, ¿sabes? No sabes dónde viene las hostias, ¿sabes? Y es una victoria y no la llevamos para casa. Lo que no estoy muy de acuerdo, la mitad de puntos. La condició tan difícil, ¿sabes? No merecemos mirar de puntos.
I és que amb la victòria d'avui Arbolino revifa una mica les seves opcions de lluitar pel títol, perquè Pedro Acosta, que és el líder, ha caigut a la volta de formació, ha hagut de sortir l'últim des del fons de la graella i ha acabat novè. En puntuació normal, l'italià li hauria retallat 18 punts al Murcia, però com que se n'han donat només la meitat, tot ha quedat en una retalladeta de 9. Acosta en manté 56 d'avantatge i, de fet, diumenge vinent ja tindrà el circuit tailandès de Chang la primera oportunitat de proclamar-se campió matemàticament. Avui, però, ha acabat empipat per aquesta caiguda absurda a la volta de formació.
Bueno, al final no ha valido mucho para nosotros para ver que somos competitivos en agua. Duele más la liada que hemos montado hoy, otra cosa. A lo mejor mañana pienso de otra manera, hoy no. no, hoy no. Al final me gusta ganar en lo que hay. Hoy me han ganado, entonces hoy está el patio para Boca Flores.
Aaron Canet, segon, i Fermín Aldeguer, tercer, han acompanyat Arbolino al podi, i Jeremy Alcoba, quart, ha igualat el seu millor resultat de l'any. També es va quedar a les portes del podi Austin. Albert Arenas ha acabat 14è. I a Moto3, victòria del turc Denis Onyu, amb un avançament sobre Yumo Sasaki a l'última volta, que permet a Jaume Macià mantenir-se líder, però ara amb el japonès a només 4 punts. El pilot del Gemasí ha estat 8è i ha dit a Dazón que no s'hauria d'haver fet la cursa amb les condicions meteorològiques que hi havia.
No sé, sinceramente, por qué hemos llegado tan lejos en la carrera. Era demasiado peligroso a mi parecer, pero bueno, aún así hemos acabado la carrera, que es lo importante, y hemos sumado los máximos puntos posibles, que era muy difícil.
Encara li ha anat pitjor a Dani Olgado, que com a Costa Moto2 també ha caigut a la volta de formació amb el més força a la moto i encara ha pogut salvar 3 punts, malgrat tot amb la 13a posició. Manté opcions Olgado de lluitar pel campionat, va tercer la general a 22 punts de Macià. Ho tenen més complicat David Alonso, que ha caigut, i el guanyador d'avui a Phillip Island, Denis Onyu, tots dos són a 37 punts del liderat, amb 100 per disputar, perquè recordem, a Moto3 i a Moto2 no hi ha sprints. Xavi Artigas ha acabat 16è, fora dels punts, després de caure i de reincorporar-se a la cursa, i el podi de Phillip Island l'ha completat l'australià Joel Kelso, una bona recompensa pels aficionats locals que han aguantat estoicament vent, pluja i fred i que s'han quedat amb les ganes de veure l'esprint de MotoGP. Almenys han pogut celebrar a Moto3 un podi d'un pilot de casa. I la setmana que ve, Gran Premi de Tailàndia, el circuit Chang de Buriram.
I avui també, aquesta nit, d'aquí a una hora, Gran Premi dels Estats Units de Fórmula 1.
Santander Lab Zero t'ofereix aquesta informació.
A les 9, Leclerc Norris a la primera fila de la graella, Hamilton Sainz a la segona, Russell Verstappen, que surt 6è, a la tercera, Alonso surt 17è. La cursa sprint ahir a la mitjanit va guanyar Verstappen amb Sainz 6è i Alonso 13è.
Creus que ets qui més en sap de Fórmula 1? Posa't a prova amb Santander Lab Zero, un concurs en què ho aprendràs tot sobre la ciència que hi ha darrere de la Fórmula 1. Juga i suma punts per arribar al primer lloc. Només el millor guanyarà una experiència VIP de Fórmula 1 a Abu Dhabi, però també hi ha premis exclusius cada cap de setmana. A què esperes?